El Gopi t'ha referit a marcar en distància amb el manual d'acció contra la turistificació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Maria Antònia Suau.
Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar en la protesta, però deixant de banda altres formes d'acció que diuen que no comparteixen. Antonina Siquier és la portaveu del GOM Mallorca.
Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
També la delegació de govern s'hi ha pronunciat, adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran els atacs que es puguin produir contra les empreses turístiques arran d'aquesta publicació, un document que promou accions contra negocis que la plataforma considera responsables de la gentrificació. Aquesta qüestió centra avui la informació d'aquest dimecres, dia 8 de juliol, en què també destacam, però, la memòria del Consell Econòmic i Social, Maria Tomàs.
Un dels punts que destaca el document és que quasi la meitat de la població resident a les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. De fet, segons apunta el document, les Illes són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger. El president de CES, Francesc Fiol, alerta dels reptes que presenta l'increment de població com la planificació d'estructures, d'infraestructures, el servei públic i la sanitat.
Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquesta creixent demanda, pens especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
I el Tribunal Constitucional ajorna la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lessen.
L'alt tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lessen va vulnerar el dret de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornet.
I de l'Educació Salut formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumne pateixi un xoc anafilàctic.
La mesura s'inclou dins un nou protocol de les conselleries d'Educació i Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè actuïn d'urgència en cas d'una reacció greu.
I de l'exterior avui escoltarem les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha respost Donald Trump, que hores abans assegurava que els Estats Units detendran completament el comerç amb Espanya.
Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el president dels Estats Units.
Declaracions de Pedro Sánchez a la roda de premsa després de la cimera de l'OTAN. I en els esports, ben pendents avui del Reial Mallorca perquè hi ha dos nous fitxatges que ja són a l'illa. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Zito Lubumbo i Abubaca Sumajoro podrien convertir-se en nous jugadors mallorquinistes. El club ha arribat a un acord amb el Càller italià per l'extrem angolès i Sumajoro, central francès de 21 anys, arribaria cedit de l'Hamburg a Alemanya. El Mallorca, més, ha presentat avui la segona equipa que és negra amb detalls endaurat. A la primera federació, l'U d'Eivissa ha aconseguit la cessió de Dimitrios Stamatakis, porter grec de 23 anys, que arriba del filial de l'Osasuna, i a la segona federació, l'Atleti Balears, ha fitxat el porter Vicent Sabater del Poblense. El Mundial, l'Argentina i Suïssa s'han classificat per als quarts de final, i en bàsquet, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer i el serbi Dorde Simeunovic és nou jugador del Fiwi Mallorca.
I acaba gairebé ja una jornada de dimecres marcada també per la forta calor a les Balears. S'han arribat a assolir els 40 graus a alguns punts de les illes. A Mallorca, com Petra, Artà, Son Cervera, també s'han registrat 39 graus a Sant Antoni de Portmany, a Sant Joan de Labritja. Dani Capó, bon vespre. La calor continuarà encara demà.
Bon vespre. Sí, de fet, demà pensam que ha d'anar a més aquesta calorada que patim. Avui és el segon dia consecutiu que se superen els 40 graus a Mallorca. I en vista demà poden ser més localitats les que tinguin aquests valors màxims per damunt dels 40 graus. De fet, a l'interior de Mallorca es poden arribar a fregar els 42. Atenció també als 40 que es poden assolir per primera vegada a l'interior nord d'Eivissa, en vista demà. Segurament no arribarem a tant a Menorca, però podem superar també en aquesta illa els 38 graus. A Formentera podem situar-nos al voltant dels 35. Per tant, calor generalitzada que esperam, tot això en un dia en què el sol comandarà, tenim un cel molt destapat un dia més i amb un vent que bufarà fluix de direcció variable, permetent una miqueta d'entrada de l'embat durant les hores centrals del dia. A la mà, un dia més, molta tranquil·litat.
Gràcies, Dani. Ara són les 7 i 5 minuts del vespre. Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ha estat una jornada avui de reaccions al manual d'acció contra la turistificació publicat ahir per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. La delegació del govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran en el marc de les seves competències els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació. El document, recordem-ho, promou accions contra negocis que la plataforma considera responsables de la gentrificació i dona consells per ocultar la identitat.
En un comunicat, la delegació de govern rebutja qualsevol crida a provocar danys tant a béns públics com privats o a desenvolupar accions que excedeixin l'exercici pacífic del dret a protesta. Assegura també que entén la preocupació social per l'impacte del model turístic sobre l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat. Precisament, en un acte a Palma, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, adverteix que no es pot justificar la crida a causar danys en béns públics o privats.
Jo crec que tots els debats es tenen que fer sempre en diàleg, es tenen que manifestar sempre del respecte a la convivència i tots sabem, jo soc de València, i sabem la importància que té el turisme per al progrés dels nostres territoris. És també és deberes doncs, que hi ha que ser un turisme que ha d'estar racionalitzat, ordenat i adaptat a les característiques i a l'entorn físic que tenen els territoris.
D'altra banda, el govern assegura que si es produeixen actes contra la integritat de les persones o danys en edificis i instal·lacions, denunciarà els fets. Això ha assegurat avui el conseller de Turisme, Jaume Bausà, que ha qualificat de caleborroca turística el manual de la plataforma.
Un manual d'instrucció de la caleborroca turística el que requereix és la nostra condemna absoluta. No podem tolerar aquests missatges, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
Això mentre la plataforma Menys Turisme, Més Vida continua defensant el manual com una eina de denúncia. Admet que les accions poden tenir conseqüències legals, però que volen garantir la seguretat de les persones que les duguin a terme. Dani Comas és un dels portaveus de la plataforma en declaracions al programa El Dia.
Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és violència és la violència estructural que ens aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic o que hi hagi gent que no se pot permetre viure a Mallorca perquè té feines precàries que no li donen per viure, això considerem que sí que és violència estructural.
Qui sí que marca distància amb el manual difós per la plataforma són les entitats ecologistes, el GOP i Terra Ferida, promotora juntament amb Menys Turisme, Més Vida de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol.
Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar a la protesta, però deixant de banda altres formes d'acció que asseguren no comparteixen. Tonina Siqui és la portaveu del GOP Mallorca.
Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no comprar. No estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
I aquest manual ha provocat el rebuig unànime també d'agents socials i econòmics. És el cas de la patronal CAEP, que demana a la delegació del govern que investigui si el contingut del manual pot constituir algun tipus d'infracció o delicte per incitació a la violència. També PIMEN es mostra en contra de tot boicot que perjudiqui qualsevol sector econòmic. Jordi Mora, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca.
No podem fer sabotatge a empreses, no podem fer boicot a empreses, no podem fer mal a la imatge de Mallorca com a destinació turística i, per tant, ens ho posem frontalment, perquè això és un perjudici per a les empreses, pels treballadors i treballadores i per l'economia.
Comissions Obreres i UGT es mostren totalment en contra de qualsevol acció violenta contra negocis turístics. Així i tot, els dos sindicats mantenen el suport per la manifestació de dia 26 de juliol. Són Pedro Ma, d'UGT, i José Luis García, de Comissions Obreres.
Qualificaria inclús d'una espècie de terrorisme de baixa intensitat. No estem a favor. Estem a favor d'expressar, d'omplir els carrers, de ser contundents, de tenir un missatge que canalitzi aquest malestar de la ciutadania cap a la massificació. Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quant no afecten a persones, però si afecten a béns, per jo tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
Sigui contra les persones, contra les infraestructures, contra les organitzacions, no recolzam cap tipus de violència.
I la polèmica ha coincidit avui amb la Mesa i la Junta de Portaveus al Parlament, que ha rebutjat habilitar el mes de juliol perquè compareguin diversos consellers, tal com reclamaven els socialistes, que és el que han dit els grups sobre el manual.
La portaveu adjunta del PP, Marga Duran, ha qualificat d'inacceptable que es difonguin instruccions que, segons ha dit, poden fomentar actes vandàlics contra negocis i ha demanat als impulsors que rectifiquin. Vots també ha carregat contra la iniciativa. La portaveu Manuela Cañadas l'ha definida com una acció infama.
Entenem que han de recapacitar. No creiem que sigui bo. Estem a la polarització.
Esto no es activismo. Esto es un manual de instrucciones para delinquir. Esto se llama terrorismo callejero.
El diputat del PSIP, Marc Pons, ha rebutjat qualsevol expressió de violència i ha defensat que el malestar s'ha de canalitzar amb mobilitzacions i urnes. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha evitat valorar el manual, però ha parlat d'una estratègia que considera errada, que desvia el focus del malestar ciutadà que diu existeix.
El malestar ciutadà no s'ha de canalitzar mai mitjançant la violència, sinó que hi ha, evidentment, aquest malestar s'ha de canalitzar a través de les manifestacions, dels posicionaments públics, sempre, evidentment, de manera pacífica.
I no hem de permetre que els elements immobilistes i els elements més reaccionaris de l'economia tinguin excuses per desvirtuar els focus del debat.
Són ara les 7 i 12 minuts del vespre. I avui també destacam unes xifres. Quasi la meitat de la població resident a les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag, en concret el 49%, segons les dades que recull la darrera memòria del Consell Econòmic i Social corresponent al 2025. De fet, segons apunta el document, les illes són la comunitat autònoma amb més població nascuda a l'estranger. La memòria del CES confirma també el creixement econòmic de la comunitat. Francesca Mas.
El producte interior brut de les Balears puja respecte a l'any passat. Ho fa de manera continguda, tot i que continua creixent a un ritme superior a la resta de l'Estat. Ho explica el doctor en Economia Jaume Rosselló a la presentació de la memòria sobre Economia, Societat i Treball del 2025.
Què veiem? Creixement del 3% per Illes Balears, menys que els altres anys, sortint clarament d'un efecte rebot. Covid torna a pujar molt el creixement econòmic i se va desaccelerant. Per tant, missatge, l'economia de les Illes Balears se va desaccelerant, però segueix creixent a un ritme superior al que fa la resta d'Espanya, el conjunt de nacional i Europa, inclús.
En aquest context, la població augmenta a les illes i és que només un 51% dels habitants de les Balears hi ha nascut. Tot i això, el creixement poblacional és menor que el creixement econòmic.
Per què? Perquè hem crescut un 3% i la població, com veureu després, ha pujat un 1,5%. Per tant, el ritme de creixement de l'economia està per damunt del creixement de la població. Per tant, creixem, sí, degut a la població, sí, però tot i descomptant l'efecte població, seguim creixent.
Pel que fa a la inflació, no arriba als índexs del 2022, però el diferencial en la mitja estatal és més alt. En l'àmbit laboral, la taxa d'atur és limitada, també per sota de la mitjana nacional. En els darrers 15 anys, les Balears ha tingut un creixement d'afiliats a la Seguretat Social que supera els 100.000 treballadors. Es destaca, però, que la taxa d'atur entre els joves sigui alta i que, si bé no hi ha diferència entre homes i dones fins als 34 anys, és a partir dels 35 que l'activitat laboral creix entre els homes i disminueix per les dones.
I els sindicats d'UGT i CECIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'insten a continuar negociant a partir del mes de setembre. Avui s'han reunit a Palma amb el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
Els sindicats reclamen que en aquesta segona fase es defineixin aspectes com ara l'equiparació entre les diverses categories professionals, tot plegat, diuen, per atraure i retenir més treballadors. Són el secretari general d'UGT de Serveis Públics a les Balears, Miguel Ángel Romero, i el president del CECIF, Luis Enrique Apolinar.
Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
Esto solo es, por lo menos para CECIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
D'altra banda, el ministre es mostra disposat a continuar les negociacions i assegura que el pacte millorarà el servei públic i l'estat de benestar a les Balears.
Hoy damos un paso. Damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y al final de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
Per cert, Arcadi, Espanya també s'ha referit a la negativa del govern de les Illes a seure's a negociar el model de finançament autonòmic. Lamenta que l'executiu de Marga Proens s'oposi a debatre una proposta que suposaria, diu, 412 milions d'euros més per a les Balears. També adverteix que el bloqueig l'acabaran pagant, diu, als ciutadans.
Las razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijóo por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno.
Per cert, que el govern ha retrat avui al ministre que hagi visitat les Balears i no s'hagi reunit amb la presidenta de les Illes, en Marga Proens, ni amb el vicepresident Antoni Costa. El també conseller d'Hisenda, recorda'm, que va demanar fa 3 mesos de manera formal reunir-se amb Arcadi Espanya.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I el Tribunal Constitucional ha ajornat la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lessén.
L'alt tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lessén va vulnerar el dret de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ajorna de moment aquesta decisió sense fixar una nova data.
Sobre el que sí que s'ha pronunciat és sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, que suspèn de manera cautelar. Tots els grups polítics respecten la decisió judicial, però això sí, amb matisos. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, creu que servirà per alleugerir les víctimes, mentre que Marc Pons, del PSIP, en demana l'aplicació immediata.
Entenem i celebram que això alleugereix una mica el dolor de les víctimes, però la nostra feina és revertir aquesta majoria política.
Exigim l'aplicació íntegra de la Llei de Memòria Democràtica.
I el Partit Popular i Vox, que varen tombar la Llei de Memòria, respecten la decisió. Manuela Cañadas, de Vox, però considera que va en contra una altra decisió democràtica, la de derogar la norma. Marga Durán, del PP, recorda que la derogació mai no va ser una prioritat per a ells i que es va executar per l'acord pressupostari amb Vox.
Si fue democrática su aprobación, también su derogación. Pero claro, la palabra democracia y gobierno de Sánchez, como todos sabemos, no van de la mano.
El Partit Popular mai va ser una prioritat la derogació de la Llei de Memòria Històrica.
I el dia també ens deixa una altra decisió damunt la taula. El Suprem ha rebutjat dur a la justícia europea la regularització de persones migrants. Tampoc no suspendrà l'aplicació del Reial Decret de dia 14 d'abril, mitjançant el qual es va poder executar aquest procés, tal i com havien demanat algunes comunitats governades per Partit Popular.
En una interlocutòria del passat 30 de juny, l'alt tribunal va plantejar a les parts formular davant el Tribunal Superior de Justícia de la Unió una qüestió perjudicial interpretativa en relació amb algun punt de la normativa que podrien entrar en conflicte amb el dret europeu. L'advocacia de l'Estat, però, s'hi va oposar, mentre que dues de les comunitats que varen impugnar aquesta regularització, València i Aragó, sí que s'hi varen mostrar a favor. Després d'atendre les al·legacions d'uns i altres, l'alt tribunal ha conclòs que no resulta pertinent plantejar aquesta qüestió.
Passant ara de 9 minuts de les 7 del vespre.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut.
Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I Salut formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumne pateixi un xoc anafilàctic. La mesura s'inclou dins un nou protocol de les conselleries d'Educació i de Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè actuïn d'urgència en cas d'una reacció greu. La mesura s'ha presentat avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. Carme Moreno.
El nou protocol entrarà en funcionament el pròxim curs escolar i servirà per actuar en cas d'una al·lèrgia coneguda i en aquell cas els sobrevinguts en què l'al·lèrgia no ha estat diagnosticada prèviament. A les Illes hi ha 3.500 nins i nines que tenen al·lèrgia. La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que les Balears són la primera comunitat que disposa d'un protocol d'aquestes característiques.
Salut aportarà les adrenalines en funció de la dosis i del peso del niño i esas estaran en un lugar en el que se ha destinado para el mismo.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que la instrucció serà consensuada amb els sindicats a les diferents meses educatives. En el cas de l'escola concertada, el nou protocol, de moment, serà una recomanació.
Cat centre de les Illes Balears quedarà sense eines per actuar davant una anafilaxi. I d'aquesta manera, el que volem amb aquesta mesura és intentar donar encara més tranquil·litat a les famílies.
Les escoles ja tenen un protocol per actuar en un cas d'al·lèrgia. En tot, el president de l'Associació Espanyola de Persones amb Al·lèrgia a Aliments, Ángel Sánchez, ha assegurat que la nova instrucció dona més seguretat a les famílies.
Però la instrucció, quan s'apruebe, lo que va és a promover la prevenció. De alguna manera, sempre tendremos en la recámara la posibilidad de llamar al 061 si se produce esa reacción. Sabemos que el riesgo cero no existe, que siempre puede haber un error humano, un alérgeno no declarado en un alimento.
L'actuació ràpida en cas d'una reacció al·lèrgica greu en els menjadors escolars és essencial per evitar seqüeles destacades als infants.
I encara en matèria educativa, el govern adverteix que la reducció de les ràtios que proposa l'executiu espanyol no garanteix la gratuïtat de l'etapa educativa de 0 a 3 anys. El conseller Antoni Vera respon així la proposta de Madrid de baixar el nombre d'alumnes per aula a totes les etapes educatives.
Vera lamenta que el Ministeri d'Educació no hagi consensuat a les comunitats educatives l'esborrany del Reial Decret per reduir les ràtios a les aules. Tot i mostrar-se a favor de les ràtios proposades per al segon cicle d'educació infantil, primària i batxillerat, el conseller ha dit que s'han de tenir en compte les infraestructures actuals que no hi estan preparades.
Si a nosaltres ens obliguen a complir aquestes ràtios a partir del curs 27-28, hi ha zones d'escolarització de Balears que no se poden complir, com per exemple l'illa d'Eivissa. Ara hem desencallat una reivindicació històrica que és un institut nou a Eivissa. Però, evidentment, aquest institut nou a Eivissa no estarà en funcionament fins d'aquí 4 anys, com a 3-4 anys.
El conseller Vera lamenta que el Ministeri no té en compte el cost econòmic que suposarà per les comunitats la davallada d'alumnes per aula.
I que també ha parlat avui ha estat el sindicat STI, que assenyala que tan sols 4 professors s'han presentat voluntaris al batxillerat d'excel·lència que la Conselleria d'Educació vol començar a posar en marxa el curs que ve. Segons el sindicat, els docents han donat l'esquena a la mesura. És per això que l'STI demana que se retiri. És el secretari de l'Ensenyament Públic en aquest sindicat, Vicenç García.
Diferencia l'alumnat entre bo i dolent. De qual cosa és absolutament innecessari a la societat. està plena de joves amb distintes capacitats, i el que ha d'apostar l'educació pública és per igualar, per invertir recursos en els instituts i no crear aquests guetos.
Per cert, que la Conselleria d'Educació ha assegurat que demà convocarà els mitjans de comunicació per parlar d'aquesta qüestió.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I el govern, les patronals i els sindicats han signat avui el nou Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031, que inclou 70 mesures per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. El document, que està previst a la Llei de Conciliació del 2025, incorpora noves ajudes per a famílies, dones autònomes i empreses i crea un comitè autonòmic de conciliació per coordinar i per fer el seguiment de les actuacions. Ens ho explica Marta Puyalto.
Entre les principals novetats hi ha subvencions per a dones autònomes que hagin d'acollir-se a permisos de maternitat o excedències, l'impuls de Xec Angur, més ajudes per a famílies vulnerables o l'ampliació dels patis escolars oberts a l'estiu. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat que el nou pla permetrà adaptar les polítiques de conciliació a les necessitats reals de les famílies, els treballadors i de les empreses.
Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eren una necessitat.
Sindicats i patronals han donat suport al document, tot i que reclamen un seguiment rigorós de les mesures i una dotació pressupostària suficient per garantir-ne l'aplicació. Són el secretari general d'UGT, Pedro Humà, i Màvia Isern, de la CAEP.
Els reptes que ens enfrontem són molt diversos. Famílies monoparentals, monomarentals, diria inclús encara més, dins un context laboral amb horaris d'una economia de serveis.
Evitaremos que muchas personas tengan que recurrir a reducciones de jornada, a excedencias o suspensiones temporales de su actividad laboral por falta de alternativas.
Les patronals també demanen reduir la burocràcia i remarquen que afavorir la conciliació ajuda a retenir talent, reduir l'absentisme i millorar la competitivitat de les empreses.
I les Balears necessiten atenció urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea. Ho diu un informe del Consell General d'Infermeria, una radiografia que confirma el dèficit de professionals a les Balears i que situa la comunitat autònoma entre les 5 que tenen la pitjor ràtio d'infermeres a tot l'Estat.
SACE Balears considera preocupant la situació, especialment en el context d'una comunitat en què la població i, per tant, els pacients augmenten considerablement durant la temporada turística. El secretari general de SACE Balears, Jorge Tera, diu que la principal causa del problema és la manca de fidelització de professionals.
La situació en els últims anys es que ya es imposible que vengan enfermeras a trabajar aquí por cómo está la situación de los precios y el poder adquisitivo. Estamos en el entorno de la media en retribuciones en Baleares, en el entorno de la media de los servicios de salud, mientras a nivel de coste de la vida, llámese cesta de la compra o sobre todo, fundamentalmente, el problema de la vivienda, estamos en el top de las comunidades autónomas.
Per aquest motiu, el sindicat reclama la implantació del plus de difícil cobertura per a Mallorca similar al que ja tenen les altres illes.
Set i 27 minuts. Un jove de 23 anys roman ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un segon o tercer pis.
Els fets han tingut lloc al carrer Gabriel Font i Martorell de Palma per causes que es desconeixen el jove. Ha caigut damunt un vehicle que estava estacionat a la via pública. Una ambulància de suport vital avançat s'ha traslladat fins al lloc del succés i han traslladat el jove a l'Hospital de Son Espases.
I ha quedat en llibertat provisional l'home que dissabte va ser detengut com a presumpte autor de més de 30 robatoris a Formentera. La Guàrdia Civil de l'illa el va arrestar a casa seva després de setmanes d'investigació, quan intentava escapar de casa seva per una finestra.
Durant l'arrest, l'home va oposar una forta resistència. Tres agents varen resultar ferits lleus. Ahir va passar a disposició judicial i se li va decretar llibertat provisional. Se l'investiga per presumptes robatoris, furt, resistència i atemptat contra l'autoritat.
I la Guàrdia Civil ha intervengut 5.400 joies falsificades, valorades en 6 milions d'euros a tres comerços de Cales de Mallorca.
L'actuació s'emmarca en el que s'ha anomenat Operació Trèvol. Els agents han localitzat collars, polseres, anells i arracades que reproduïen de manera il·lícita dissenys de conegudes marques internacionals. L'operació continua oberta i no es descarten més actuacions.
I s'investiga la mort a punyalades d'una dona de 61 anys i la seva filla de 31 trobades després de l'incendi d'un pis a Mijas, a Màlaga.
Els cossos els ha trobat la parella de la filla aquesta matinada. La Guàrdia Civil ha informat que els cadàvers presenten ferides per arma blanca. Els bombers han confirmat a l'1-2 que han resultat mortes a l'incendi. Cap de les dues dones constava en el sistema Biogen. No obstant això, la investigació continua oberta i no es descarta cap hipòtesi. El municipi malagueny de Mijas es mostra consternat, com explica el tinent de batllia Juan José Torres.
Estamos bastante consternados, bastante tocados por el fallecimiento de estas dos mujeres.
I avui s'han interceptat 37 persones que han arribat en dues embarcacions irregulars a les Balears, en concret a Formentera. Segons la delegació de govern, les dues barques han arribat de matinada. Una d'elles ho ha fet a Sant Ferran amb 17 persones, l'altra al Pilar de la Mola amb 20.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 del vespre. Repassam les qüestions més destacades al Gòpita referida. Dues de les entitats convocants de la manifestació de dia 26 de juliol marquen distància amb el manual d'acció contra la turistificació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
Les dues associacions Ànem és un comunitat en què animen a participar a la protesta, però deixen de banda altres formes d'acció que diuen no comparteixen. Tonina Siquier es porta veu del GOM Mallorca.
Nosaltres apostam per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
També la delegació de govern s'hi ha pronunciat, adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació. La secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez, no ha aclarit si participarà a la manifestació, deixant clar que qualsevol acte violent perjudicarà la convocatòria.
Que qualsevol acte de violència o incitació a la violència sigui absolutament condemnable i, de fet, està perjudicant l'objecte d'aquestes persones que estan sortint en el carrer de manera pacífica i estan organitzant una manifestació per demanar una millora de l'actuació de l'administració davant del model econòmic de les Illes Balears.
Mentrestant, el govern ha assegurat que denunciarà els fets si es produeixen actes contra la integritat de les persones o danys en edificis i instal·lacions.
I la meitat de la població resident a les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag, segons la memòria del Consell Econòmic i Social.
De fet, segons apunta el document, les Illes són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger. El president del CES, Francesc Fiol, alerta dels reptes que presenta l'increment de població, com la planificació d'infraestructures, el servei públic i la sanitat.
Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquesta creixent demanda, penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
I el Tribunal Constitucional ajorna la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lecén.
L'alt tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lecén va vulnerar el dret de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell.
I un jove de 23 anys roman ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un bloc de pisos.
Els fets han tingut lloc al carrer de Gabriel Font i Martorell a Palma. Per causes que es desconeixen, el jove ha caigut damunt un vehicle que estava estacionat a la via pública. Una ambulància de suport vital avançat ha acudit al lloc dels fets i ha entrat traslladat el jove a l'Hospital de Son Espases.
I de l'exterior avui la notícia són les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha respost avui a hora baixa. Donald Trump, hores abans, havia assegurat que els Estats Units detendran completament el comerç amb Espanya.
Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el president dels Estats Units.
Declaracions de Pedro Sánchez després de la roda de premsa de la cimera de l'OTAN i que escoltarem d'aquí uns minuts. Abans, però, anem amb els esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Informació dels esports que ens ha tan ben pendents avui del Reial Mallorca. Hi ha dos nous fitxatges que ja són a l'illa. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Tot apunta que Zito Lubumbo i Abubaca Sumajoro seran les dues pròximes incorporacions del conjunt mallorquinista. L'extrem angolès va arribar al Mallorca el passat mes de febrer i la seva voluntat de tornar al club vermell està sent clau perquè es pugui dur a terme aquesta operació. Les darreres hores el Reial Mallorca i el Càller han acostat postures i estan cada vegada més a prop d'arribar a un acord. A falta de confirmació oficial, Lubumbo arribaria cedit amb una opció de compra en cas d'ascens. I l'altre fitxatge, també en forma de cessió, és la del central esquerrà Abubaca Sumajoro. El francès de 21 anys arribaria cedit per l'Hamburg alemany, en què ha disputat aquesta temporada passada 4 partits a la Bundesliga. Sumajoro va formar el planter del PSG, és internacional sub-21 en França i, segons ha confirmat IB3, ja és a l'illa per tancar l'operació. I un altre punt, perquè el Reial Mallorca ha presentat la que serà la seva segona equipació per a la pròxima temporada. Es tracta d'una camiseta negra amb detalls en daurat. Tot això quan la plantilla mallorquinista ha fet avui el primer entrenament de l'era Luis García. Son Bibiloni han vist els porters Lucas Beristrom i Nil Torreguitart, a més d'altres jugadors clau com Pablo Torres, Jan Vigili, Valiant o Raillo, la continuïtat dels quals encara està a l'aire. L'única cara nova ha estat Adrián Fuentes. El davanter s'ha mostrat molt integrat i actiu també amb els seus nous companys. A la sessió d'avui també hi ha hagut un important flux de jugadors del filial mallorquinista, com són Sali, Ser Riba o Laizola, entre altres. Precisament ahir, en el darrer dia de les revisions mèdiques, va parlar Miquel Calatayud, jugador en fitxa del B.
Hombre, sí, pretemporada, primer equipo y luego ya vemos, pero sí, tranquilo y a trabajar mucho. Y nada, ha sido un poco movido, pero contento personalmente. O sea, el objetivo no se cumplió, pero habrá que trabajar para volver.
A qui no hem vist avui sobre la gespa de Son Bibiloni és els dos mundialistes Johan Mojica i Samu Costa. El portuguès, per cert, ja ha aterrat a l'illa. Ni tampoc hem vist Daniel Luna, que ha fet feina a l'interior de les instal·lacions perquè s'està recuperant encara d'una lesió. I tampoc ha estat present el nou fitxatge Arnau Puigmal, que gaudeix encara d'uns dies de vacances. A la primera federació, l'UD Eivissa ha aconseguit un acord amb l'Osasuna per a la cessió de Dimitrios Stamatakis fins al final de la temporada. El porter grec de 23 anys arriba procedent del filial navarrès i en les darreres 4 temporades ha disputat 65 partits a la primera federació entre l'Osasuna, Promeses i l'Eldense i ha aconseguit un total de 16 porteries a 0. I a la segona federació, el Poblense ha iniciat la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus dels abonaments són de 60 euros per als més joves, 100 per als jubilats i 150 a l'opció preferent. A més, el Club Poblé va presentar ahir les 100 noves incorporacions per al curs 2026-2027. Són Juanmi Durán, Miquel Alorda, Pere Mer, Dani Ramos, Sergi Frau, Riverón i Nacho Bona. Tot i això, el mercat no està sent fàcil per al Poblense, que a més del canvi d'entrenador també ha vist com molts jugadors han apostat per altres equips. Escoltam el seu president, Miquel Molondro.
Me sap greu que jo oferia la renovació si pujàvem a la primera rep a tot. Jugar en aquesta primera rep que m'ho heu guanyat, no? En canvi, ells no pujos i te'n vas un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho compartes.
De fet, precisament l'Atleti Balears ha fitxat el porter Vicenç Sabater, que es converteix en el quart jugador a arribar al conjunt blanc i blau procedent del Poblense. I pel que fa a la penya esportiva, també d'aquesta segona federació, el conjunt Pitius ha renovat Marc Fraile. El Mundial, les victòries de l'Argentina i Suïssa, ja coneixem els enfrontaments dels quarts de final. Els argentins varen patir per superar Egipte perquè al minut 78 perdien per 0-2. La remuntada va arribar primer amb el gol de Cuti Romero, després amb el 2-2 de Leo Messi al 83 i el 93 Enzo Fernández posava el 3-2 definitiu al marcador. Amb el gol d'ahir, Messi és líder a la taula de golejadors del torneig amb 8 dianes.
Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
I el rival dels argentins als quarts de final serà Suïssa. La selecció helvètica va eliminar la Colòmbia de Johan Mojica als penals després de l'empat a 0 al temps regular i a la pròrroga. Precisament, un dels penals errats va ser obra de l'exmallorquinista Cucho Hernández. I avui, per primera vegada d'ençà que va començar aquest Mundial, hi ha jornada de descans. Demà, França i el Marroc encetaran els quarts de final, divendres Espanya-Bèlgica, dissabte Noruega-Anglaterra i la matinada de diumenge Argentina contra Suïssa. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal i el Noia han arribat a un acord perquè el jugador Thierry continuï cedit una temporada més al conjunt gallec. L'objectiu del Palma és que l'ala brasiler pugui continuar acumulant minuts al Noia i agafi així experiència a la màxima categoria del futbol sala espanyol. En bàsquet, a la primera FEB, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer Bàsquet. El tècnic biscaí aterra a l'Illa després de conduir l'Iurgi als play-offs d'ascens a la segona categoria nacional. L'altre conjunt mallorquí de la categoria, el Figuí Mallorca, ha fitxat l'ala pivot serbi Dorde Simeunovic. El jugador de 2,1 metres d'alçada s'incorpora a l'equip d'Ales Formento procedent de l'Spanish Basketball Academy de la segona FEB. I d'altra banda, l'Estia Menorca ha renovat Adam Sola per una temporada més. El club menorquí ha aconseguit donar continuïtat a una de les peces clau de la temporada passada. Escoltam Adam Sola.
Estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
Després de la sortida de Víctor Arteaga, Adam Sola, juntament amb Pol Figueres, seran els únics jugadors que continuen del passat curs al club menorquí.
Gràcies, Xisco. Són ara les 7:41 minuts del vespre. Faim una pausa.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
sí que segur heu notat avui és la forta calor que ha fet a les Balears. S'han arribat a assolir els 40 graus alguns punts de les illes, com Petra, Artà, Son Servera, a Mallorca. Una forta calor que continuarà demà amb avís taronja. S'activarà a bona part de nou de Mallorca i també a les Pitiuses, i que està inclòs dins una onada de calor que continua encara activa a les illes. Unes onades de calor que, segons els experts, de cada vegada seran més comunes per mort del canvi climàtic. L'impacte d'aquest canvi climàtic farà que les platges de les Balears puguin perdre fins al 60% de la superfície durant les pròximes dècades per mort de la pujada de la mar, perquè actualment tenen poc marge de recuperació.
És la principal conclusió d'una tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears, elaborada pel físic Pau Luque, que deixa palès que no només s'ha de deixar de contaminar de manera immediata, sinó que també cal cercar models que ajudin a preservar les platges més estretes, que retrocedeixin més aviat perquè disposen de menys arena per compensar els canvis.
El problema és que cada cop és més ràpid. Vol dir que, Ventura, els canvis que veiem en aquesta pròxima dècada seran més petits que els que veurem a la següent. És com tenir un cotxe que està accelerant, no? En el principi vas a poc, però si continues pinjant l'accelerador, després va encara més ràpid. A partir de mitjans de segle cap endavant serà on comencem a veure coses ja bastant, diguéssim, més serioses, no?
L'escenari més desfavorable suposaria una pujada del nivell de la mar de fins a 1 metre l'any 2100 i més de 36 quilòmetres quadrats de costa podrien quedar inundats de manera permanent. A més, podria tenir un fort impacte econòmic per l'afectació sobre el turisme. L'estudi adverteix que és necessària la implicació de totes les administracions per prendre mesures, com ja s'ha fet a altres bandes. Algunes solucions serien fer retrocedir els passejors marítims o no fer urbanitzacions ben a la vorera de mar, i posa d'exemple algunes platges de les illes.
Tant a nivell de pèrdua de platja perquè s'erosionin, com també està afectades per inundació, per exemple, tota la zona del Cudi i de la badia de Pollença, clar, són zones on són bastant baixes, no? I llavors també queden molt afectades, per exemple, per la pujada a nivell de la mar, en aquest cas.
La investigació també incorpora models de predicció com nous sistemes de radar que tenen en compte factors com l'onatge, les marees i la disponibilitat d'arena. Una tecnologia que pot facilitar el seguiment de l'estat de les platges i ajudar a planificar mesures de protecció davant els efectes del canvi climàtic.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Justament avui, en plena onada de calor, vos parlant també de la desertificació, que ja no és només un problema dels grans deserts. Els experts alerten que la sobreexplotació dels recursos naturals, l'estrès hídric i la pressió humana acceleren la degradació del territori també a les Balears. Aquest és un dels temes que s'han abordat avui a l'Estudi General Lulia, amb la projecció d'un capítol de la sèrie documental Hope, Estamos a Tiempo, i una conferència del científic i expert internacional Víctor Castillo. La nostra companya Victòria Morell és amb ell. Victòria, fins a quin punt es preocupen d'aquesta situació?
Bon vespre, doncs. Segons els experts, la desertificació és un procés silenciós que ja afecta molts territoris, també a les nostres illes, i que té molt a veure amb la manera com gestionem l'aigua, el sol i els recursos naturals. Però per entendre millor aquest fenomen, ens acompanya avui Víctor Castillo, científic i expert internacional en desertificació. Víctor, bon vespre.
Buenas tardes.
Quan sentim parlar de desertificació, molts pensam en grans deserts, però vostè defensa que és un procés que també afecta territoris, com és el cas de les Illes Balears. De què parlam quan parlam de desertificació?
Sí, cuando hablamos de desertificación siempre nos da la idea de que viene el Sáhara, los camellos, las dunas. En realidad la desertificación se produce en territorios que tienen un estrés hídrico, es decir, las zonas semiáridas áridas, y una mala gestión de los recursos de suelo y agua y vegetación. Es decir, nosotros le estamos pidiendo al territorio más de lo que el territorio es capaz de dar. Si esa sobreexplotación del territorio es muy acusada y muy alargada durante el tiempo, podemos llegar a tener todos los recursos exhaustos, que sería un fenómeno de desertificación.
L'activitat humana hi té un paper determinant. Quines són les principals pràctiques que acceleren aquesta degradació del sol?
En general, cualquier actividad humana que descansa sobre el uso y aprovechamiento de los recursos terrestres, suelo, agua, vegetación, puede ser un factor determinante de certificación, un driving force, un impulsor de la certificación. Normalmente nosotros en el Estado español, pues está la actividad agraria, toda la actividad que impide, que supone un sobreconsumo de recursos hídricos, la actividad, ese tipo de actividades pueden llevar a una situación de estrés que conlleve una situación de deterioro irreversible a veces, que sería la desertificación.
Les Illes Balears apareixen entre les zones amb més estrès hídric de l'Estat. Quin diagnòstic fa de la situació actual de les Illes Balears?
Bueno, hay que distinguir muchas veces de lo que son zonas de estreses hídricos, es decir, la aridez, zonas de aridez, que es una condición climática, es decir, las Islas Baleares, como o las dos terceras partes del Estado español, pertenece a lo que nosotros denominamos zonas áridas, zonas secas, que significa que la demanda evaporativa es mucho mayor que la precipitación, es decir, estamos siempre con más demanda de agua que agua tenemos a nivel atmosférico. Es decir, por tanto, significa que estamos en unas condiciones que si no hacemos un buen manejo, una buena gestión de los recursos, una de las prácticas de conservación de suelo y agua, podemos llevar este fenómeno de deterioro, que es una degradación, que hasta sobrepasado ciertos límites llamamos desertificación.
¿Quines conseqüències directes té sobre la nostra vida quotidiana?
Pues mira, muchas veces hay algunas aproximaciones a la desertificación que nos dicen que cuando los territorios están desertificados tenemos menos oportunidad de vida, porque tenemos menos opciones para jugar y que la sociedad utilice unos recursos de una manera o de otra. En general, nosotros a veces llamamos desertificación como una pérdida de vitalidad del territorio, como una pérdida de opción de la sociedad. Y a mí ese enfoque me gusta, me parece interesante, por lo que en el fondo no estamos como achicando nuestra capacidad de vivir, nuestra capacidad de interaccionar con el entorno.
¿Quines mesures considera vostè imprescindibles perquè administracions i ciutadans puguin frenar aquest procés? És possible?
Claro que es posible, pero yo incidiría en las medidas en que la desertificación es un fenómeno que solamente podemos abordarlo de una manera transversal. No puede ser que distintas políticas sectoriales estén fomentando actividades que se contraponen. Es decir, necesitamos una coordinación entre la política agraria, la política de desarrollo urbanístico, la política hidrológica, de tal manera que todo el mundo tenga en cuenta que cualquier determinada actuación tiene su coste, entre comillas, es decir, en términos de uso del territorio, de uso de los recursos. Y, por tanto, a veces lo que nos damos cuenta es que hacemos una cosa en una política y la deshacemos en otra política. Yo incidiría en el tema de coordinación.
Víctor Castillo, moltes gràcies per haver-te als micròfons d'IV3 Ràdio.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Gràcies, Victòria. I tot d'una vos parlam de la polèmica entre Donald Trump i Espanya. Polèmica que s'ha produït en el primer dia de la cimera de l'OTAN, retrets i amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, contra l'estat espanyol per la seva posició en la política internacional. Pedro Sánchez, per part seva, ha volgut posar el focus en les bones relacions entre els dos països.
Trump ha anunciat que tallaria tot el comerç amb l'estat espanyol, un soci terrible, una causa perduda, ha dit. D'altra banda, Pedro Sánchez ha assegurat que les relacions bilaterals amb els Estats Units són positives i ha recordat que la política comercial és competència de Brussel·les. Tanmateix, Sánchez deu importància als atacs del president americà i es pren amb paciència les crítiques. Diu que no vol entrar a la discussió, això després d'haver mantingut una reunió informal amb ell.
Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
Trump, per part seva, durant l'hora baixa, ha tornat a queixar-se, però aquesta vegada de manera més global.
We're going to see what happens with the EU. You know, they've treated us very badly for years.
Diu Trump que ja es veurà el que passa a la Unió Europea, perquè els han tractat molt malament durant anys i s'han beneficiat dels Estats Units.
I part de la tensió entre Donald Trump i Pedro Sánchez sorgeix arran de la inversió d'Espanya en defensa. Un dels punts clau d'aquesta cimera de l'OTAN encara a Turquia, ara el president dels Estats Units assegura que està convençut que la majoria dels països de l'Aliança durant la despesa en defensa fins al 5% del PIB, incloent-hi l'Estat espanyol.
El president espanyol ha assegurat que no serà així, que es mantindrà al 2% perquè ja ha fet un esforç pressupostari elevat per a l'economia espanyola.
Espanya ha hecho un esfuerzo extraordinario por pasar del 0,9% en 2018 al 2% del Producto Interior Bruto en defensa en 2026. Para que nos hagamos una idea, nosotros, España, ha sido el tercer país en el año 2024 y 2025 que más ha aumentado su inversión en defensa de toda la OTAN.
I en aquesta cimera de l'OTAN, la guerra a l'Orient Mitjà ha tingut un protagonisme especial. En ple conclave, Donald Trump ha donat per acabada la treva amb l'Iran després dels darrers atacs encreuats.
To me, I think it's over.
Per mi s'ha acabat, diu, ho sentiu ara. Són gent malalta, són gent viciosa de violència. Si tinguessin una arma nuclear, la llançarien, deia Donald Trump, després de ser qüestionat sobre si la treva s'havia acabat.
L'anunci arriba després que Teheran atacàs vaixells comercials a Hormuz. L'exèrcit dels Estats Units ha respost amb bombardejos al sud del país i l'Iran ha atacat més de 80 objectius dels Estats Units a la zona.
Per cert, que al final de la treva, la guerra amb l'Iran ha tingut una dura repercussió en els mercats. En el cas d'Espanya, el selectiu també s'ha vist allestrat per les noves amenaces comercials de Donald Trump.
L'IBEX 35 cau gairebé un 3% a la pitjor sessió des de l'inici del conflicte bèl·lic amb el barril de petroli que es dispara els $80. En concret, el principal índex borsari espanyol ha tancat fregant els 19.100 punts.
I el Fons Monetari Internacional preveu que Espanya creixerà més del doble que la resta de la zona euro.
El creixement del producte interior brut d'Espanya continuarà sent enguany i l'any que ve el que registrarà una millor evolució entre les principals economies de la zona euro, segons ha confirmat el Fons Monetari en la seva actualització estival de previsions. Enguany l'economia espanyola creixerà a un ritme del 2,1%. Per al 2027 manté el pronòstic de creixement al 1%.
Amb aquests apunts de l'economia, hem arribat a les 7:55 minuts del vespre. Moment ara per la cultura.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Començam amb Eclèctico, una exposició de l'artista plàstic Xano, que amb el collage i la pintura fa servir l'art com a mitjà de denúncia social. La mostra es pot visitar a l'Ajuntament Vell de Formentera, Regina Mayans.
Si tu no plasmes la realitat que te rodea, poco sentido va a tener el arte.
És la seva manera d'entendre l'art. Creacions amb denúncia social que no només siguin curioses o agradables a la vista, sinó que també convidin a la reflexió. Amb la tècnica del collage i la pintura, tracta des d'aquella Formentera ja gairebé inexistent.
Hay una pallesa recogiendo agua de la cisterna con yo sociedad limitada, soledad anónima, porque es lo que está pasando con el mundo que yo conocí de Formentera.
Passant pel conflicte a Gaza.
Es un homenaje a los periodistas y reporteros gráficos que han dejado la vida para mostrarnos lo que está sucediendo allí, ¿no?
O l'època franquista.
Y para que la gente joven vea lo que era la España de Franco, que ahora dicen que se vivía mucho mejor con Franco, pues para que vean cómo vivían los niños de 5 y 7 años trabajando descalzos y la miseria que había.
Eclèctico es podrà visitar fins dia 11 de juliol a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera.
I d'aquí uns minuts, quan sonin les 8, el claustre de Sant Domingo de Pollença acollirà una nova vetllada del cicle Pollença Rock amb un doble concert protagonitzat pels Amics de les Arts i els menorquins pel Degall.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard.
La formació catalana presentarà el seu repertori, que combina pop, folk i cançó d'autor amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, com aquest 4-3-3 i altres peces dels seus treballs més recents.
És un dels noms consolidat de l'escena musical en català gràcies a una carrera iniciada fa gairebé 2 dècades. El concert forma part de la programació del festival Musical Claustre, que aquest estiu torna a convertir el claustre de Sant Domingo en un dels principals escenaris musicals de Mallorca.
El cicle aposta per una programació que combina artistes de les illes amb noms destacats del panorama musical en català en un espai patrimonial emblemàtic, la banda menorquina Pel de Gall, que ara, escolteu, completarà la vetllada amb la seva proposta de pop-rock en català.
El grup arriba a Pollença després de consolidar-se com una de les formacions més destacades de les illes, amb un directe enèrgic i un repertori que combina composicions pròpies amb un estil festiu i proper. Després de la primera cita del festival, que va reunir Sau i Fora del Sembrat, el certamen continua amb una programació pensada per oferir al públic una àmplia varietat d'estils i propostes musicals durant la nit d'estiu a Pollença.
Mos encanta Pel de Gall, i anant sempre que poden, anem a veure'ls. Sí, 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 en família a veure Pel de Gall.
Pel de Gall i per la meva neboda, que els coneix i sempre canta les seves cançons, i el seu nen també, i els Amics de les Arts, per suposat, perquè són el plat fort.
Avui venim amb moltes ganes per veure els Amics de les Arts i res, a tope, disfrutar un munté i amb moltes ganes tenim de veure-los.
Amb la música de Pel de Gall arribem a les 8.